Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Miquel Jarque. El Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de comprar l'alcaldia de Jaén amb una moció de censura. Els socialistes han recuperat el govern d'aquesta capital de província andalusa després que el Ministeri d'Hisenda hagi acordat amb un partit d'àmbit local renegociar el deute municipal. Més informació des de Madrid en directe, Daniel Sainz de Aja.
Hola, bona tarda. El PSOE torna a governar una capital de província andalusia després que les perdés totes a les municipals en l'acord i ha intervingut directament la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Els socialistes han arribat a un pacte amb la formació Jaén Merece Más, que fins ara donava suport a l'alcalde del PP. Segons el document, el govern espanyol es compromet a reestructurar l'elevat deute municipal, un acord que entre les files populars s'ha qualificat de compra de vots i que el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha qualificat d'error. El PSOE defensa la legitimitat de la moció de censura.
Més notícies, Maria Alba Gelabert.
L'alt comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha demanat que es revoqui la suspensió de les emissions de la cadena de televisió Al Jazeera a Cisjordània. L'autoritat palestina ha vetat les emissions de la cadena al·legant que incita la sedició. El veto arriba després que aquest canal informés sobre els enfrontaments entre faccions palestines a Jenin, a la Cisjordània ocupada. Militants de l'Autoritat Nacional Palestina es van enfrontar amb partidaris de Hamas i de la Jihad Islàmica. Els enfrontaments es van saldar amb una desena de morts.
Els Estats Units busquen si hi ha alguna connexió terrorista entre els atacs a Nova Orleans i Las Vegas. Els investigadors, de moment, no han trobat cap vincle més enllà que els vehicles es van fer servir i que els havien llogat a través de la mateixa aplicació, una coincidència que no ha servit per estirar cap fil ni detectar còmplices. El president nord-americà, Joe Biden, ha explicat que encara se'n sap molt poc.
Estem investigant l'explosió del cibertrack a l'hotel Trump de Las Vegas. Les forces d'intel·ligència i les policials estan examinant qualsevol connexió potencial amb l'incident de Nova Orleans. No en tenim cap evidència de moment.
Aquest any i el que ve s'invertiran 77 milions i mig d'euros a la xarxa de Rodalies. Renfe i la Generalitat han acordat un pla per la millora de les instal·lacions, de la seguretat i de la informació perquè l'usuari tingui una percepció més positiva del servei. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que es tracta d'un esforç històric en les inversions per revertir la situació de desinversió dels últims anys.
Patim les conseqüències d'uns anys de certa desinversió i, per tant, ens trobem en un moment on cal actualitzar el nostre sistema de mobilitat i, en concret, de Rodalies, amb una xifra i amb un esforç d'inversions que jo qualificaria d'històrica.
L'Ajuntament de Barcelona ha començat una campanya informativa sobre les novetats en l'ordenança de circulació que entrarà en vigor l'1 de febrer, uns canvis que afecten molt els vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets o les bicicletes. La campanya s'allargarà també durant les primeres setmanes d'entrada en vigor de la nova normativa. Ho explica el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila.
La campanya comença un mes abans de l'entrada en vigor, perquè tothom la conegui, i un cop entri en vigor, durant el primer mes d'entrada en vigor, tenim previst que aquesta campanya intensiva segueixi. En tot cas, quan acabés a final de febrer, en funció de com anés, podríem valorar si aquesta campanya ha de continuar o no ha de continuar en funció dels resultats.
Esports, Jordi Bracons.
Reunió de més de 3 hores a les oficines del Barça amb Joan Laporta al capdavant i la cúpula directiva del club sobre la taula a trobar la manera de convèncer la Lliga que amb la nova documentació presentada i els diners de la cessió de la gestió dels seients VIP del nou Camp Nou n'hi ha prou per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. El club confia que aquest divendres es resoldrà el cas i podrà inscriure de nou els dos futbolistes com a membres de la plantilla perquè estiguin disponibles pel partit de dissabte de Copa del Rei contra el Barbastre de segona federació. En futbol internacional avui primera semifinal de la Supercopa d'Itàlia entre l'Inter i l'Atalanta les 8 a l'Aràbia Saudita. En bàsquet, el Barça i Raúl Neto han decidit de mutu acord trencar el contracte que els unia després de la segona lesió del brasiler. Avui també a l'ACB, Bilbao, Andorra a les 6 i Breogán Manresa a les 7. Els del Bages buscaran guanyar per tornar a enganxar-se a la lluita per un bitllet d'accés a la Copa i a la Penya. Pep Busquets deixa Badalona, s'incorpora al bàsquet Girona fins a final de temporada.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Gent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. I ara mateix, a l'anella olímpica de Montjuïc, hi ha un munt de nens i famílies provant tota mena d'esports a una velocitat que riu tant dels processos de producció en cadena. Tot plegat forma part de Tot Esport 360, us n'hem parlat abans, eh? És un punt de trobada lúdic i esportiu que replega més de 30 disciplines d'esports diferents perquè els més menuts i també els més grans, com la Brigitte Lamour, que ja l'hem enviada cap allà, s'hi puguin apropar i provar-los. Allà hi tenim desplaçada una unitat mòbil amb el Xavi Cussó i l'Anna Iala. Iala, bona tarda de nou.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu què? Ja has fet activitat esportiva, la que havies de fer de tot el 2024 i el 2025 junta?
I part de la dècada anterior, també. M'estan agafant moltes ganes de fer esport, realment.
I alhora...
Sí, oi? Què vols dir?
No, que tu tot... vas i vens amb bici. No. La que li ha d'agafar les ganes de fer esport és a mi.
I, a més, el gimnàs el pago cada mes religiosíssimament.
Ah, només cal anar-hi, clar que sí.
Han posat el meu nom a l'entrada com a mecenes. Escolta'm, a banda de totes les moltíssimes activitats esportives que pot fer la canalla aquí amb els seus pares, amb els seus tiets, etc., hi ha una altra cosa que en diuen els ambaixadors. Els ambaixadors són gent que es dedica professionalment a l'esport i que venen aquí una miqueta a explicar a la canalla el que fan, a respondre preguntes, a explicar el seu esport. I aquests ambaixadors són el Jaume Comas, de bàsquet, la Paula Leiton, de waterpolo, en Jordi Morales, de tenis taula, i la Laia Vidosa, que ens acompanya ara, que és jugadora d'hoquei herba. Bona tarda, Laia.
Bona tarda.
Com estàs? Què tal això de fer d'ambaixadora?
Doncs la veritat és un luxe poder estar aquí avui i compartir tot això doncs, amb els més petits i amb les famílies, doncs és una sort, la veritat.
Ja has vist que t'hem buscat uns entrevistadors de luxe, que no som ni la Elisenda Carot ni servidora, sinó que són, atenció, la Judit, que té 11 anys, l'Ot i el Teo, que en tenen 10, i el Bru, que en tenen 6. Bona tarda, nois.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Coneixeu aquesta noia que juga a hoquei herba?
No.
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 Unanimitat de nos, eh? I aquí hi ha algú, m'han dit, que juga a hoquei, però una mica diferent, oi?
Jo, a línia.
Jugues en línia i, escolta, hi ha pique entre jugadors d'hoquei en línia i jugadors d'hoquei herba?
Aquesta edat no.
Aquesta edat no, i a l'edat de la Laia?
Tampoc.
A vosaltres us agradaria fer-li alguna pregunta a la Laia? De què se sent? Perquè aquesta noia ha jugat uns Jocs Olímpics. Què et sembla això, Judit?
Que a mi m'agradaria preguntar-te què et va semblar i per què vas decidir jugar a hoquei herba.
Doncs la veritat vaig poder tenir la sort de... La meva mare volia que féssim un esport d'equip i ens va començar... Bueno, vaig provar l'hoquei herba i em va encantar. Jo des dels 4 anys que jugo hoquei herba portava un stick i em va encantar el fet de jugar amb un stick i una pilota.
I algú aquí li agafarien ganes sentint-la amb ella i veient-la... No veieu quina noia tan ferma, tan guapa, que fa esport, que li va tot tan bé. No t'agafen ganes a tu de fer hoquei herba, per exemple? Fas cara de no, eh? Però no ho sé.
Una miqueta així.
Una miqueta, eh? Una miqueta.
Una mica.
Sí, una miqueta així, perquè si diu que li agrada tant i és tan xulo, doncs pues sí.
Per què no? I si a més pots guanyar títols, perquè explica'ls en aquesta canalla quins títols has guanyat últimament.
Bueno, el 2023 vaig guanyar la Lliga a nivell espanyol, i també vaig guanyar la Copa de la Reina amb el júnior.
Què us sembla, Bru? Què et semblen aquests premis, aquests guardons?
Bé.
Sí, a tu t'agradaria ser supercampió d'algun esport?
Sí.
De quin esport t'agradaria?
No,
ho sé, de molts.
De molts? Home, has de triar-ne un, potser has vingut per això. A quins esports heu jugat, heu practicat ara aquests dies? A veure, Teo, per exemple.
És moltíssim, la veritat. He vingut avui i ja hem fet quasi tots els esports.
Ja està, ja t'has petat tot aquest saló en un dia?
Sí.
Carai, tu quina velocitat porten els més joves.
Escolta, Iot, tu és el primer any que vens aquest o ja has vingut altres anys?
No, l'any passat també hi vaig vindre.
I et va agradar tant que has repetit?
Sí.
Amb quin esport es queda, Lot?
Pues... amb el... potser futbol herba.
Futbol, futbol herba?
Mm, bona aquesta.
El futbol herba, perdoneu la meva desconeixença, Ot, és el futbol gran?
Què?
És el futbol herba és futbol gran?
Bueno, sí.
Ah, val, no és futbol 7, ni futbol no sé quantos, ni futbol sala, eh? El futbol que veiem per la tele. Mm, això
sí,
és futbol
és
herba.
Sí, és gran.
Ah, futbol 11, d'acord, d'acord. El futbol,
no, normal, no? Saps què passa? Que nosaltres d'esports en sabem poquet, per això hem vingut per aprendre.
És el futbol de tota la vida.
Ah, val, gràcies, gràcies,
ara,
ja m'ha quedat clar.
Ara. Laia, tu vens a fer d'ambaixadora de la teva disciplina esportiva, però si haguessis de triar-ne una altra, avui, aquí, amb tot això que estàs veient, és una pregunta per la cara que fa. Veig que l'estic posant en un compromís important, però de tot el que estàs veient per aquí, què és el que més t'engrescaria que no sigui l'hoquei herba?
Aviam, el futbol m'engrescaria, la veritat. Jo crec que sí. I ara, avui en dia, doncs, que veus, no sé, el Barça femení, per exemple, les noies que tenen tant impacte en totes les noies joves, de, que, no sé, veus com... veus un exemple clar de poder, doncs, arribar allà on vols, la veritat.
A vosaltres us agrada poder conèixer esportistes així, que ja són professionals, poder fer preguntes, poder saber doncs, com s'ho han fet per arribar fins on ha arribat? Judit, t'agrada això?
Jo sí, a mi sí, perquè m'agrada així conèixer més esports i tot, i no només centrar-me en un.
I escolteu, com ho faríeu vosaltres, que esteu aquí i us esteu passant molt bé, que sí que us esteu passant, de l'1 al 10, com de bé us esteu passant?
10.
10.
Carai, tu.
10.
10.
Carai, unanimitat de 10. I imagineu-vos que hi ha a casa algun nen o nena que està sentint la ràdio i que no sabia que es feia això aquí aquests dies, aquí a Montjuïc. Què li diríeu perquè animi els seus pares o els seus tiets perquè el portin cap aquí? Com els animaríeu?
Que vingui demà passat aquí.
Que és molt divertit.
Que és molt divertit i hi ha una mica de tot i pots, si t'agrada el futbol, doncs futbol. Si t'agrada el vòlei, si no el bàsquet. Hi ha una mica de tot. I si no, hockey i tot.
I el Bru què diu? Com animaria els altres nens a venir?
Diria que és molt guai ja de tot i que quizá puedes hacer la ràdio.
Imagina!
M'encanta aquesta variable. Et ja de tot i a més pots arribar a sortir per la ràdio. Escolta, Anna...
Això és el que no t'esperaves.
Fent una ullada. Sí. Clar, sempre, històricament, fins ara s'ha associat molt l'esport a, malauradament, a homes. Vull pensar que la cosa està canviant. Observes també entre la canalla paritat?
Jo sí, la veritat és que no m'havia fet aquesta pregunta fins ara que me la fas tu. Per tant, no m'ha cridat l'atenció trobar ni una majoria de nens ni una majoria de nenes, en absolut. I la Laia fa la mateixa cara que jo, oi?
Perfecte.
Sí, jo realment veig bastanta, o sigui, bastanta igualtat, la veritat, inclús també d'adults. Veig
que bé.
Tant femení com masculí, o sigui que superbé.
Ai, nenes, que està millorant el món el 2025. Només han calgut 2025 anys, fixeu-vos.
Això sí, comptem des de l'any zero. Laia, això que els preguntava la canalla, tu com animaries a la gent, als pares, les mares, els nens a venir aquí? No només perquè és gratis, això també, home, hi juga a favor, sinó aquests valors de l'esport que es fomenten a tu, per exemple, tu com t'imagines la teva vida? Quants anys tens ara?
25.
Com t'imagines aquests 25 anys si l'esport no hagués format part de la teva vida?
Jo crec que m'hagués costat més tot. Compaginar, per exemple, estudiar medicina, i jo crec que el fet de fer un esport tan exigent també doncs, m'ha donat també doncs, poder compaginar-ho amb una carrera tan exigent també, jo crec.
Estudies medicina? És jo crec que la carrera més difícil. Algú d'aquí vol estudiar medicina quan sigui gran? La Judí?
No.
No? En Bru?
No.
En Teo?
No.
I l'Ot, va, digue'm que sí.
No.
Home, fill meu, és que estan veient les condicions a les que tenim el personal mèdic al nostre país i estan dient, sí, home, estudiat 18 anys de carrera
clar,
el que cobrem, per fotre més hores que un rellotge, doncs ha de ser molt vocacional la cosa. Anna, ja la última pregunta per la Laia, si et sembla.
Sí, Laia, el dia que deixis de ser esportista professional, que falta molt, perquè això passi, seguiràs fent esport? L'esport seguirà formant part de la teva vida?
segur. Ja forma part de la meva vida i segur que formarà part de la meva vida en un futur. I també, doncs, si en un futur tinc fills, també, doncs, també formarà part de la nostra vida.
Esport per tothom, sempre.
Sempre.
Anna Ayala...
Aquesta és la idea. Escolta, que t'esperem aquí, eh?
No. Ves-me esperant, que jo trigo 7 hores. Amb el pas que vaig ara, fill meu, amb el panxot, ves-me esperant-ho. Laia Vidosa, jugadora d'hoquei herba al Júnior Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Anna Ayala, Xavi Cussó, gràcies i gaudiu de la tarda. Una abraçada.
Escolta, i la Judit, i l'Ot, i el Teo, i el Bru, no els diu res?
Judit, Ot, Teo i Bru, escolta, esteu convidats a la tarda de Catalunya Ràdio, als estudis, quan vulgueu que us hi acostin els vostres pares, i aquí us farem un raconet, d'acord?
Vale,
gràcies. Com monos, per favor, veniu quan vulgueu. Ayala, apa, fins demà.
Adéu.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada ja tinc en Guillem Sánchez per aquí, de seguida Crònica Negra. Avui amb en Guillem recordarem un cas, és una desaparició que ens va tenir a tots, amb l'Ai al cor, ara fa 9 anys. Guillem Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
És el cas d'en Jordi.
D'en Jordi.
Tenia 3 anys quan va desaparèixer, eh?
És la història de la recerca que va durar 20 hores d'un nen de 3 anys que es va perdre a un turó de Banyoles.
Per Cap d'Any, eh?
Per Cap d'Any.
Doncs a la tornada de la publicitat, en Guillem ens explica aquesta història de patiment d'aquesta recerca d'aquesta criatura.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
A hores d'ara, els Reis d'Orient estan una mica estressats.
És que hi ha molts de nens i nenes que demanen el mateix.
Esclar, són les joguines més buscades.
Però s'acaben.
Al Cort Inglés no, perquè tenen joguines exclusives de les primeres marques que només trobes aquí. Jocs educatius i electrònics, nines i vehicles. Les joguines més buscades es troben al Cort Inglés.
Visca!
A la botiga, a la web i l'app.
La meva princeseta vestireta de blanc.
Papa! No. Li pots dir al senyor del centímetre que em deixi de perseguir per tot arreu?
Aquesta serà una boda sense cap mena d'ostentació.
Senyor, són els de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Diuen que veure la núvia vestida porta mala sort.
Sembla que el que s'hagi de casar sigui, eh?
Oh, miri, la mama de jove.
Però i si el vestit el porta el pare?
No tothom ho pot dir. Això d'haver engendrat el seu futur gendre.
El pare de la núvia, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dissabte a la nit.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 4 minutets d'un quart de 6 de la tarda i ara sí, Crònica Negra. Us ho avançàvem ara fa uns minuts. En Guillem ens parlarà d'un cas que va passar ara fa 9 anys i que té una banda sonora que ens ha demanat el mateix Guillem. Guillem, ens l'has demanat a tu, eh?
Sí.
Sona així. Ara m'ho expliques, això? Què pinta aquí a Crònica Negra? Què és això?
Estava escoltant la cançó Fairy Tale of New York, dels The Pogues. El Seth MacFarlane, el seu cantant principal, va trigar 2 anys en escriure-la, i el que fa relatar la història d'una parella molt jove d'emigrants irlandesos que se'n van a Nova York i se n'hi van plens de somnis, però un any després, doncs, tot plegat acaba malament. Estan barallats, inclús un d'ells està en un calabós de la comissaria per culpa de l'alcoholisme, de la drogadicció. És una nadala que ha estat escollida la més maca que s'ha escrit mai. pels crítics de música del Regne Unit. I és una Nadala que és el més semblant a un succés. I és, jo crec, que el més adient per que faci de banda sonora d'un succés que també és el més semblant a un conte de Nadal, que és el que jo he viscut durant tots aquests anys, fent informació de successos, Fairy Tale of New York.
Un conte de Nadal, Això m'ho has de deixar molt clar.
Sí.
Parlarem d'aquest cas, molts el recordareu, el cas d'aquest nen que amb només 3 anys va perdre's una nit de cap d'any en una muntanya de Banyoles. Com comença aquesta història, Guillem?
Mira, el 31 de desembre del 2015, falten poques hores perquè acabi l'any, pel cap d'any, i hi ha una família que té un nen de 3 anys que es diu Jordi, que decideix passar-ho en companyia d'uns amics llogant una casa rural que es diu Can Serrallonga i que està al cim d'un turó a la localitat de Camós, a Banyoles. Llavors, arriben i lo típic...
Clàssic, no?
Que...
no?
Sí.
Un cap d'any tranquil, casa rural...
Bueno, doncs arribes amb els cotxes, els nens molt petits es queden jugant a fora i els pares, sense ni tan sols treure les maletes dels cotxes, entren per veure com és la casa, per saludar-se, per veure com s'escalfa, com es ventila, etc. Lo típic. Al cap de molt pocs minuts surten a fora i hi ha un nen que falta. En Jordi, que té 3 anys. Clar, els pares aquí què fan? Pregunten a la resta dels nens, els nens també són molt petits, no ho saben. Crits, corredisses... I el que sembla impensable que pugui passar en una situació com aquesta, on no hi ha cap perill a la vista...
De sobte ha desaparegut un nen, no?
De sobte falta un nen. Què fan? Truquen a una policia que coneixen, dels Mossos d'Esquadra, i li expliquen i diuen, mira, ens està passant això, no sabem com reaccionar, val la pena que truquem al 112. I aquesta mossa, amb molt bon criteri, els diu, és que queden molt pocs minuts de llum, truqueu de seguida, perquè encara que us sembli impossible que s'hagi pogut perdre, l'hem de començar a buscar de seguida. Truca al 112...
Perquè descarten d'entrada la policia que se l'hagi endut algú o no es pot descartar res?
No es descarta res.
D'acord.
Però en aquesta situació, en aquest context, és impensable que se l'hagi pogut endur algú.
Perquè està normal... a l'exterior de la casa rural, no? Allò que descarregues paquets?
Sí. És una casa rural que està al cim d'un turó rodejat de bosc. No hi ha ningú allà. Per tant, ha d'estar allà el nen. Clar, en aquesta tessitura... s'ha de trucar al 112 i els bombers, que són el cos d'emergències que ha de tutelar a l'operatiu, doncs activa de seguida, veient la gravetat del cas, a tots els recursos disponibles. Perquè ens entenguem, hi van la unitat canina, hi van gossos per buscar persones. Aquestes recerques habitualment són de persones grans que es desorienten pel bosc. Ho hem sentit moltíssimes vegades, això passa gairebé diàriament. Però un nen de 3 anys perdut al bosc quan falten poques hores del cap d'any, això és una cosa insòlita. Per tant, hi van els gossos. No tenien drons, si no hi haguessin anat, m'ho deia un vell avui mateix quan recordàvem el cas. Però hi va un helicòpter dels Mossos d'Esquadra que té una càmera tèrmica. Hi van els submarinistes. S'han de posar en el pitjor dels escenaris possibles i és que no estigui responent quan el criden perquè ha caigut a una bassa o en un pou. El primer que fan els submarinistes és submergir-se en basses i pous de la zona, però tampoc el troben. I hi van, sobretot, Mossos d'Esquadra, policies locals i molts agents de bombers de parcs de les rodalies que els criden i, en comptes de celebrar el raïm als seus respectius parcs, doncs se'n van a buscar en Jordi.
Déu-n'hi-do quin dispositiu, eh? Déu-n'hi-do quin dispositiu.
La notícia aquesta... abans que salti els mitjans de comunicació ja corre pels grups de WhatsApp, per exemple, doncs de gent de l'entorn de la família, de policies, etc. I això, que és el més potser interessant d'aquesta història, el que fa és desencadenar una onada de solidaritat.
Clar, perquè recordem que és la nit de cap d'any, m'imagino que les famílies de tots els dispositius policials també reben aquesta informació i se sumen a la recerca, i altres famílies o altres amics, gent, persones que estiguin de lleure, deuen dir, ostres, aquesta nit el més important és això, no? I s'hi sumen.
Clar, si hi ha molta gent que en aquell moment, doncs, què està fent? Doncs estàs comptant els raïms, ja t'has posat els calçotets vermells... clar, és que estàs aquí. T'has posat els teus vestits de gala... I aquí doncs, t'arriba el WhatsApp, per exemple, que tens uns coneguts que els ha passat això, que estan buscant el seu fill de 3 anys que s'ha perdut a la muntanya. Doncs va haver-hi molta gent de l'entorn d'aquesta família que va suspendre les celebracions i se'n van anar cap allà. I també va haver-hi alguns agents i bombers que estaven fora de servei que van empatitzar amb el que estava passant. Ells eren molt conscients de que es tractava d'un cas excepcional i van passar, i van oblidar la celebració del cap d'any i se'n van anar a corrents a Camós, a la muntanya, a buscar en Jordi. Un d'ells era un policia fora de servei que es diu Toni Castejón.
Recordo quan vaig arribar, feia molt de fred, eren les 5 del matí, s'estaven organitzant els grups, ben bé arribes i tampoc sabies ben bé on anava, però quan ja veus el moviment, t'acostes... Havia bona organització, ens organitzàvem per grups perquè ningú es perdés. estaven connectats per telèfon i a partir d'aquí, doncs, per sectors anaven buscant.
Clar, els pares estan vivint un calvari en aquests moments.
No m'ho vull ni imaginar. No m'ho vull imaginar.
Tenen la nit ha caigut, fa molta fred, i no saben on està el seu fill. I per més que el cridin i que el busquin, i per més que els bombers i els policies i els voluntaris doncs vagin cap allà, no pareix, ningú s'ha pres d'en Jordi. Tanta és la onada de solidaritat que els mateixos bombers han de demanar a la gent que ja no hi vagin més, que ja són prous, i sobretot el que demanen és que treguin tots els cotxes amb els que els voluntaris estan arribant allà. També hi ha, si no recordo malament, ADFs, agents de defensa forestal, que també voluntàriament hi van, i que retirin els vehicles dels camins, perquè si en algun moment es troba i cal fer alguna maniobra d'urgència amb algun dels vehicles, necessitaran fer aquesta conducció,
que no estigui bloquejat.
Passa en les hores, i això doncs comença a fer-se cada cop més i més gran.
Tu on eres, Guillem, aquella nit?
Jo aquella nit estava a Barcelona a casa.
Però tu ets de Girona.
Jo sóc de Girona, sí, però jo aquella nit jo visc a Barcelona i estava a casa amb la meva dona i uns amics, teníem convidats, ja havíem celebrat el raïm, i anava borratxo aquella hora, clar.
Ostres.
Clar, havia begut
molt. No tenies la criatura encara, clar.
No. Pues clar, jo a la 1 o 2 de la matina em truca un policia i em diu: escolta, Guillem, està passant això. I em pensava que em trucava per felicitar-me el cap d'any. És que estem parlant de...
Clar, el 31.
Clar, el 31 de desembre, a 1:30, 2 de la matinada, a casa teva amb els teus amics, amb el karaoke, que és el que hi havia en aquell moment, jo estava cantant Perales i possiblement anava a...
La imatge d'en Guillem, per vista de raça.
Sona el telèfon i truca un policia i diu això. Està passant això, és un nen de 3 anys, està sol a la muntanya, jo me n'hi vaig ara mateix a buscar-lo, hi ha molta gent que està anant cap allà. Llavors, en aquest moment, i realment, des de les vegades que he tingut una baixada d'emoció més...
M'ho he imaginat.
I, doncs, clar, deixes de veure i dius a la gent dels meus amics, els vaig dir: escolta, vosaltres feu el que vulgueu, quedeu-vos a casa, ja tancaré la porta i em vaig a dormir.
Tu te'n vas a dormir per al dia següent estar hàbil, diguem-ne, no?
Jo em vaig a dormir unes quantes hores i el dia següent a les 7 em llevo, agafo el cotxe i me'n vaig cap a Banyoles, cap a Camós, per cobrir la notícia de la desaparició d'en Jordi. Ja és notícia. Uh-huh. Ja és notícia, i en els butlletins de ràdio, el 324, són això.
Mossos d'Esquadra, bombers i voluntaris busquen des de 5:45 d'aquesta tarda un nen de 3 anys desaparegut a Camós, al Pla de l'Estany. La família del nen havia anat a passar el cap d'any en una casa rural.
Déu-n'hi-do, han estat de xoc tota la família?
Sí. Jo quan arribo doncs, a la primera hora del matí, cap a les 9, el que hi ha doncs, són cares de voluntaris que estan molt cansats. Jo reconec allà doncs, una parella que són amics dels pares.
Perquè si tu arribes a les 9 del matí, estem parlant que feia més de 12 hores que buscaven.
Havia passat més de 12 hores. Entre 15 i 16 hores portem ja, i els pares no saben res d'en Jordi, i en Jordi ha passat la nit a la intempèrie al bosc. Llavors, els pares estan molt nerviosos. Jo coincideixo amb una parella d'amics que són amics d'aquests pares, i em diuen que ja no saben què fer i que comença a agafar cos una idea que sembla absurda, i és que algú se l'hagi endut. Pensant-ho fredament no té cap sentit, això.
Però quan portes 14 hores buscant...
Clar, és que tampoc entenia el que estava passant. I tota aquella onada de solidaritat i d'optimisme al principi de la nit, on tothom donava per fet que el trobarien de seguida, ara, quan surt el sol i continua sense aparèixer, hi ha desmotivació. I gent com els voluntaris, com el voluntari que escoltava abans, el Toni Castejón, ha de donar relleu a una segona fornada de voluntaris, i ho fan, clar, no ho fan ja tan contents com abans.
Sobretot el que recordo és que es va fer de dia, anàvem buscant, passaven les hores, arribava gent, i ja era les 12 a la 1 i el nen no apareixia. I això sí que ja començava a caure una mica a l'ànim, de dir, que ostres, com pot ser que amb tanta gent, al final, en aquesta muntanya, a veure si algú se l'ha emportat o hi ha alguna altra història, no?
Clar, és que després de buscar tantes hores i tantíssima gent per tot arreu, comença a pensar, bueno, se l'ha endut algú, no?
Clar. Els pares ja donaven doncs, tota la credibilitat a aquest tipus de possibilitat. Jo recordo també que els avis arribaven, que estaven per allà entre els voluntaris buscant. Un dels avis doncs, explicava això, deia que aquesta puta ens destorçarà la vida a tots. L'àvia, un comentari típic, no? I diu, hòstia, és que no, tindrà molta fred. És que què haurà fet un nen de 3 anys al bosc tota la nit? Passen les hores fins que en el centre de comandament avançat del dispositiu dels bombers, des d'on es coordinava la recerca, doncs sona aquest soroll.
posa la pell de gallina, eh? Diu, l'han trobat? Sembla que sí, sembla que sí.
Exacte. El que hi ha uns aplaudiments que no poden reprimir els bombers, els Mossos, els periodistes... la notícia és que l'han trobat. El que passa és que jo recordo molt bé aquí l'Enricano, que era el cap d'emergències dels bombers de Girona, que el que fa és demanar calma, Cris, diu, sisplau, tranquils, calma, calma, que això s'ha de confirmar. Què estava passant en aquell moment? Una ambulància estava conduint el pare d'en Jordi tot allà,
cap
fins al punt on l'havien trobat. I quan el pare baixa l'ambulància i veu el nen, confirma que han trobat en Jordi, que està sa, i ara explicarem tot el que li ha passat. Però la notícia està confirmada. En Jordi sa.
Troben en vida el nen perdut des d'ahir a la tarda a Camós, al Pla de l'Estany. Última hora des del lloc dels fets. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sembla que sí, segons fons de l'Ajuntament de Camós, seria aquesta troballa d'aquest nen que es va perdre ahir fora de la casa rural que hi ha aquí en aquesta zona a prop de Camós. La mobilització dels equips de rescat ha estat màxima. L'havien ampliat a un perímetre que s'ha allargat a uns 500 metres del voltant de la casa i participaven tots els efectius de rescat.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Reconfirma la notícia. Jo no vull imaginar el moment del pare de veure la seva criatura sana i salva i poder-lo abraçar després de més de 20 hores de buscar-lo, que no m'ho vull imaginar.
Mira, deixem que et digui que hi ha una fotografia que la gent que vulgui pot entrar a Google i la trobarà encara, que és...
Hem de posar per trobar-la.
És que saps què passa? Que no sé si està ben fet o no, està ben fet o no tenir-la encara, perquè té 3 anys el tema de protecció de dades, però aquella fotografia es va publicar i està a Google. Vull dir que, però és una fotografia preciosa. És el pare d'en Jordi recolzant el cap sobre en Jordi, que està en aquell moment bevent un fruco sencer, menjant un croissant que li estan donant bombers que l'estan atenent. És una fotografia meravellosa. Jo crec que ara, a dia d'avui, potser no la podríem ni publicar, però la cara del pare, de felicitat, d'alleujament, de desconsol, es diria pràcticament, també, després d'haver trobat el fill que creia... Que
havia... Has de dormir 6 dies seguits, després d'aquest ensurt.
Tu diràs. Deixa'm explicar-te com el troben, perquè no hem resolt això encara. Estava explicant ara la periodista de Catalunya Ràdio, la Maria Rovira, que es va fer un perímetre de 500 metres per buscar el Jordi rodejant la casa. El Jordi va recórrer tot sol 1 km i 200 metres.
Però on anava?
Bueno, és que és insòlid.
Jordi, on vas?
És insòlid. Vull dir, el que no tenia sentit és que aquest nen de 3 anys tot sol hagués pogut recórrer més d'un quilòmetre de distància. Per això no el trobaven. Però és que ho va fer. Tot solet, entre esbarcers, sota bosc, males herbes.
Anava caminant.
De nit, tot fosc, va anar caminant fins que de cop i volta es va quedar com ancorat dins uns esbarcers i en allà es va quedar quiet perquè no podia avançar. Un pare i un fill... El fill es diu Josep Maria Ribas i és metge. Van sentir els gossos bordant a casa seva, a Can Ventós, i van sortir perquè ells dos, pare i fill, havien participat com a voluntaris de la recerca d'en Jordi, no l'havien trobat. Havien tornat a casa...
Però en el radi de 500 metres, clar.
Però en el radi, no al costat de casa seva. Llavors clar. Ells tornen a casa seva i quan senten el gos bordar, surten i aquí escolten una veu d'un nen molt petit que no poden divisar, que diu papa, papa. En Josep Maria Ribas, que és metge i qui és qui el troba, ho explicava així.
Nosaltres l'hem pogut localitzar gràcies a que ell cridava el seu pare. Hem sentit una veu que cridava, m'ha semblat sentir que cridava el seu pare i l'hem anat seguint la veu i fins a trobar-lo.
Vostès participaven en aquest equip de recerca format per voluntaris. Tenien esperances de trobar el nen en vida?
Nosaltres, quan hem sabut la notícia, ens n'hem entrat aquest matí de la notícia, doncs com a propietari de la casa, amb el meu pare hi hem anat, i bueno, hem buscat per la zona que nosaltres coneixem, que és a casa nostra. Les esperances, clar, no comptàvem trobar-lo allà, tampoc. És bastant lluny d'on es va perdre.
No comptaven, clar, quilòmetre i mig, tu diràs?
No, és que va sobrepassar tots els càlculs, totes les estimacions que els bombers havien fet per traçar un perímetre i començar a buscar-lo. De fet, els bombers no van fer aquest perímetre perquè sí. Els estudis i l'anàlisi de les recerques el que diuen és que quan una persona desapareix, en un percentatge molt elevat, no parlem de 3 anys, parlem d'adults, en un percentatge molt elevat el troben dins d'aquest perímetre de 500 metres.
Ah, sí,
metres,
també, en adults.
Sí, clar, on s'ha de fer una cerca intensiva.
Per tant, no és gratuït. Ara molta gent a casa estarà dient, però per què els mossos no van fer un perímetre més gran? Perquè les estadístiques apunten a que la majoria es troben en 500 metres de perímetre.
Sí, els bombers van fer la feina que diuen els protocols que s'han de fer. ningú imaginava que un nen, insisteixo, de 3 anys, de nit i a les fosques, pogués doncs, recórrer aquesta distància tot sol. Però és el que va passar. La notícia, quan tothom doncs, tenia moltíssima por que acabés tan malament, és un conte de Nadal que, per exemple, el Jordi Jané, que llavors era el conseller d'Interior, també posava en valor per la solidaritat de la gent.
500 persones la nit de Cap d'Any, que més que estar de festa, estaven ajudant a la recerca d'aquest nen de 3 anys, en Jordi Nieves, que afortunadament està bé i que és una gran notícia per començar l'any. Per tant, el meu agraïment a tots els voluntaris que s'han desplaçat.
Mare de Déu, mare de Déu. És que estic al·lucinant, eh?
És una història molt bonica.
De les poques que acaben bé, també s'ha de dir.
És que és un conte de Nadal. De les poques que acaben bé, és un succés que sembla un conte de Nadal. Jo, per tornar a fer això, he parlat amb bombers, amb Mossos d'Esquadra, amb el Toni Castejón, amb gent de l'entorn de la família i també amb el propietari de la Casa Rural. El propietari de la Casa Rural no ha volgut participar, li he dit que entrés aquí en directe.
De la Casa Rural originària.
De Can Serrallonga, que és on...
Estaven els pares, diguem.
Sí, ell, clar, ell té una miqueta la nota negativa, ell és molt bueno, estava queixós de que tot plegat s'hagués fet, deia ell, tan malament perquè el perímetre doncs, no incluïa el lloc on es va perdre el Jordi. Per això deia que no volia participar perquè creia que en aquest cas el sistema doncs, no havia anat bé. L'entorn de la família d'en Jordi la família d'en Jordi tampoc ha volgut participar, però el seu entorn m'ha fet saber que des de llavors, cada Cap d'Any el celebren com si fos un segon aniversari d'en Jordi, que per cert no recorda res d'aquesta aventura.
Pobret, tots passant-ho fatal i ell no recordant res, però clar, amb 3 anys no recordes per res.
En 3 anys no recordes res.
Fins al 5 em sembla que no recordes res, no?
No, el cas del Jordi, aquesta desaparició, doncs, ha obligat els bombers a tenir en compte que inclús un nen de 3 anys doncs, pot rebentar totes les enquestes quan estàs fent una recerca al mig del bosc.
Déu-n'hi-do, doncs aquest conte de Nadal que avui ens acosta en Guillem Sánchez en aquest espai de Crònica Negra que per fi un dia acaba bé. Guillem, ens sentim en 2 setmanes.
Bon Nadal i bon any nou.
Bon any nou, bon Nadal i que es portin bé els Reis, eh?
Igualment.
Descarta. Apa. Nosaltres fem una pausa i a la tornada de seguida parlem, alerta, del problema de ser massa bons, el perill de renunciar a ser un mateix per la necessitat de complaure, d'encaixar, de portar-se bé. De vegades som massa bons? Pequem de tontos? Guillem, tots aquests, no?
Potser sí.
I ara que també. Ara parlem amb en Xavier Guix, psicòleg, que ha escrit sobre el tema.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ja està a la venda un nou número de la revista musical catalana, amb entrevistes exclusives a la soprano Serena Sainz i al compositor Rufus Wainwright, entre d'altres. Un dossier sobre el centenari de la mort de Juli Garreta i tota l'actualitat de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
Amb tots vostès, llesta i disposada per treure tota la merda de sota les catifes del món, Lali Simon!
Emma Vilarasau, Montplans i Júlia Bonjoc.
Uau. El millor que t'ha passat a la vida és la Lali Simon!
Lali Simon, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sing, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia... Feeling the Sing. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, Cumen.
Reus s'omple de llums de colors.
Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala que ens arriba des de Reus amb el duet que factura Pop Feliç, els Cumen. Es diu Ja és Nadal i sentim les veus de més de 1.000 nens i nenes de la ciutat de Reus.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Dos quarts i mig de 6 de la tarda. Mira, us explicaré una dita que tenia la meva iaia. Deia, dues vegades bo et fa bobo. Bo, bo. Amb això no volia dir que ser bo estigués malament. Al contrari, per ella, ser bona persona era una de les millors qualitats que podríem tenir. Però, si eres massa bo, els altres segurament et prendrien el pèl. Xavier Guix, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Elisenda.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Ai, 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 en Xavier és psicòleg i avui l'hem convidat per parlar del seu llibre El problema de ser massa bo.
Sí.
Segons les seves pròpies paraules, vol ser un manual de psicologia per als que confonen ser una persona bona amb deixar de ser un mateix.
Claro.
Deixar de generar conflictes.
Claro.
No desobeir o complir sempre les expectatives alienes. A veure, expliquem-ho, perquè la gent ens entengui a casa.
Sí, primer de tot, que ser bo no és cap problema. És a dir, ser bo, almenys, si més no, en el meu món jo m'apropo sempre a persones bones. Eh? I fins i tot he arribat a la conclusió de que el món sort en tenim de la gent bona. Perquè si no...
Si no, nen, estaríem arreglats.
Exacte,
eh?
Estaríem arreglats.
I la majoria, he de dir, que la majoria són bons.
Són bons.
Ara bé, hi ha molta gent al planeta.
Sí, senyor. Ara bé, algunes persones han convertit el ser bo per una qüestió de sentit del deure, per una qüestió de que des de petitetes van ser educades en una mena d'exigència de portar-se bé, de ser obedient, que han convertit la seva personalitat en allò que en diríem una persona bonista, una persona que posa per davant de tot sempre el quedar bé, el fer les coses bé. I aleshores aquí és on apareix la mala bondat. No? I la mala bondat es podria ràpidament resumir amb tot allò que jo faig pels altres però que m'acaba perjudicant a mi.
D'acord, tot allò que jo faig pels altres però que em perjudica, és a dir, van posar els altres a tu.
A tu mateix.
Perquè hi ha gent de tan bona que et prenen el pèl perquè ja saps que... Perquè som així de cruels,
exacte.
Eh? Perquè és que ho farà.
No, i ho fan. I jo recordo, això a la consulta ha passat algunes vegades, no? Una persona que diu, escolta, però t'estan prenent el pèl. Diu, ja ho sé que em prenen el pèl. Si jo ja ho sé que hauria de posar límits, jo ja ho sé. És a dir, ja ho saben tot. Dic, doncs deixa-ho de fer. No puc.
Ai.
Llavors, aquí apareix una de les claus per entendre la mala bondat, que és la impossibilitat de deixar de ser bo.
Impossibilitat deixar de ser bo, de deixar de ser bo, eh?
És a dir, haig de continuar mostrant-me bo, perquè no sóc capaç de posar límits, no sóc capaç de dir que no, no sóc capaç de deixar de complaure, no sóc capaç de dir, bueno, fins aquí ja en tenim prou.
A posar límits, el clàssic.
El clàssic. El que passa que ho acabem fent, però ho acabem fent tard i malament. És allò típic de que ja en tinc el pap ple, quan tinc el pap ple, llavors rebento.
Si aquella gent que aguanta, després per una tonderia et salten possiblement a tu per l'acumulat de 70.000 coses que porten a l'esquena.
Exacte.
Hosti, jo,
no, i tu què esperes? No n'hi ha per tant.
Per tant.
Però si no ha passat res.
No veus l'històric, no?
No veus
l'històric. A veure, si hi ha algú a casa ara que digui, ostres, jo potser sóc una mica massa bo, anem a analitzar les característiques de les persones massa bones.
Sí, mira, la primera de totes és això que diem el sentit del deure. Haver estat educat d'aquella forma que potser podríem reconèixer per aquells pares o mares que ens han fet anar drets. A mi a casa em feien anar dret. I aquest anar dret significa, sobretot, l'obediència. Per tant, hi ha una confusió entre el sentit del deure i l'obediència.
D'acord.
Aleshores, un es deu a si mateix, per descomptat. I el primer deure és amb tu.
És que, clar, hi ha moltes vegades que diuen, no, aquest nen, que bo que és,
sí,
que bo que és, que creu molt.
Exacte.
No? I des de la tarda hem parlat amb diferents psicòlegs i pedagogs, etcètera. I dèiem, ostres, tenir un nen dissident, en el fons és bo.
És boníssim.
Perquè és un nano que està, o un nano o una nana, que està posant en dubte el que l'autoritat li diu. Per tant, exacte, això, per al seu jo adult, serà extraordinari. Exacte. Que és molest quan ets pare. Home, clar, és més fàcil és que et faci clar, que és molest.
Per això el discurs, segurament l'expressió que més hem utilitzat i hem escoltat de petits és porta't bé.
Sí.
Doncs aquest porta't bé, que aquests dies de festa, a més ho recordem, no? Imagina't tu quin xantatge...
Porta't bé o els reis no vindran.
O no et portaran res.
Portaran res, eh?
O portaran carbó. Ah. Aleshores, clar, imagina't tu quin malestar, no? Aleshores, com es relaciona el portar-se bé, l'obeir, amb la bondat? Mm-hmm. Aleshores, aquí hi ha un error, perquè sortosament a la vida hi ha persones que fent el bé, han estat justament rebels, han estat fent tot el contrari del que s'esperava d'elles, fent el bé. Per tant, fer el bé seria com l'ideal. Mm. No parlar tant, no hauríem de parlar tant de ser bo, sinó de fer el bé. Fer el bé.
Però com et poden ensenyar uns pares que a fer el bé... A veure si m'explico, eh? Com et poden ensenyar a fer el bé si de vegades dius el que se'ls demana no és fer el bé, sinó que siguin bons?
Aquí està. I aquí és on entra la concreció. Detall exactament. Portar-se bé és un terme molt genèric. No acaba de dir res. Aleshores, no diguis porta't bé, sinó vull que facis això o vull que deixis de fer allò.
Uh-huh.
I mesurem les coses en funció d'això que fas o això que deixes de fer. Però això és concret, no és un porta't bé general. No és tingues una actitud davant la vida de ser bona criatura, sinó de, escolta'm, en aquestes situacions esperem això de tu, volem això, i llavors concreta'm exactament què és el que esperes de mi.
Perquè és que, clar, és molt genèric, i quantes vegades ho diem a les criatures? Et deixo amb els avis, porta't bé.
Porta't bé.
Què vol dir porta't bé? Ens ho diuen a un adult i dius què vol dir.
I a més el nen això tant se li fot, és dir, no ho processa, aquesta idea, no la processa, a no ser que portar-se bé sigui això, haver-se acostumat a ser obedient. Per tant, si els avis et diuen, creu. Si els avis fan això, creu. Aleshores, creure es converteix en l'hàbit d'obeir. Mm-hmm.
Més característiques de les persones massa bones. La culpa, potser?
Sí, la culpa seria aquesta impossibilitat de ser bo.
D'acord.
De deixar de ser bo. Aleshores, la primera seria aquesta que hem dit. Les dues primeres serien l'obediència i el portar-se bé.
Mm-hmm.
Però el que passa és que el portar-se bé inclou certes actituds. Ves de pressa, porta't bé, en el sentit de fes-ho bé. Perfecte. I d'aquí venen programes que després de gran anem patint, no? Perquè anem arrossegant el complaure els altres, el prioritzar els altres, el fer-ho tot amb esforç, el fer-ho tot de pressa i corrent, el fer-ho tot com Déu mana. Aleshores, totes aquestes idees calen i arriba un moment que si no ho fas així et sents malament amb tu mateix. Mm-hmm. L'altre dia em deia una noia... Diu, jo és que si les coses no em costen molt, per mi no tenen valor.
Ostres. Però això també és un habitual, que ens han inculcat.
Exacte.
Tot costa un esforç. Les coses més importants costen.
Tot costa. És això, no? Aquí l'esforç. Bueno, això és una programació, això és un guió de vida, en el qual, perquè les coses vagin bé, t'has d'esforçar molt, has de complaure, etcètera. Per tant, aquest portar-se bé estaria una mica vinculat als... Això que diem aquestes programacions. Però la tercera condició, que és aquesta impossibilitat de deixar de ser bo, és la que ens porta on tu deies. Que és, clar, si no obeeixo, si li dic que no al jefe, si et dic que no, em sap greu.
Mm.
Llavors apareix el famós em sap greu.
Ui, quin clàssic.
I aquest és un clàssic. Per què? Perquè al dir em sap greu m'estic fent càrrec de tu. No m'estic fent càrrec de mi, m'estic fent càrrec de tu. És que et sabrà greu, és que et decepcionaré, és que t'havies fet una il·lusió, és que tu pensaves que jo vindria, és que ara em sap greu decepcionar-te. Llavors, saps què? Em faig càrrec del teu malestar, fotent-me jo.
Aleshores, és el que deies, acabes posant límits tard i malament.
Tard i malament. I aleshores, aquí hi ha una dita...
Acabes justificant-te...
Hi ha una dita molt... que el llibre hi és, i és una de les que es destaca normalment sobre el llibre, que és tard i malament s'aprèn, que per ser massa bo no fa que t'estimin més, sinó que t'utilitzin més.
Ah, amics, eh? Alerta'm això, eh? Alerta'm això. Després, també una de les característiques de les persones massa bones, dius, de nens bons a grans ressentits.
Sí, perquè el ser tan bo, tu mateix ets conscient de que no és just. I normalment et trobes que tu has sigut molt bo, que és allò típic de jo m'he esforçat, jo ho he preparat tot fil per randa.
És injust.
És injust perquè els altres han passat, aquí ningú s'ha preocupat, quan els hi toca els altres no em tenen en compte, etc etc. Llavors apareix un sentit d'injustícia. I aquest sentit d'injustícia va pesant amb el pas dels anys i arriba un moment que dius, ja en tinc prou. Però llavors, com que no has trobat la solució, que ser assertiu, dir les coses, posar límits, no et queda cap més remei que apartar-te dels altres.
Amic, és a dir, et pot portar a estar un estat isolat?
A que t'allunyes. Però és que això passa dintre de les famílies, eh? Trobes pares i mares que diuen, una estona tinc prou. Per què? Massa estona, és que ja em sento obligat. Ja em sento que vull, que ja vull cuidar, ja em sento que ja vull fer-me necessari, ja veig que intervinc, ja veig... I sé que molesto. Aleshores, es van apartant per no tenir aquest problema.
Amic, però no és la solució.
No és la solució, però és un ressentiment. Vic ressentit perquè la vida no m'ha tornat el que jo li he donat.
Quina és la solució, doncs? Ser-ne conscient?
I posar límits. Aleshores, aquí tenim una cosa molt interessant, no? Que és posar límits, cal entendre-ho no com una mena de reactivitat, alguna mena d'actitud en la qual tu vas posant, com qui posa lleis i va dient
no,
sinó és una altra cosa. Posar límits per mi és definir-se. Quan tu, en lloc de posar límits, de dir no, dius, mira, jo és que he triat a la vida viure tranquil i m'agrada mantenir la meva tranquil·litat i tu em convides a una cosa de molt soroll, ho sento, però no vindré per això. Aleshores, quan et dic això, m'estic definint.
No
t'estic imposant res. M'estic definint jo. Vull, no vull, m'agrada, no m'agrada, per aquesta raó, per aquella altra, però perquè ho tinc molt clar. I també tinc molt clar el que no vull. I l'únic que faig és compartir-ho amb tu. Escolta, mira, és que no vindré per això. Aleshores, quan tens les coses clares, tot funciona bé, Elisenda. En canvi, quan funciona malament? Quan no sóc prou clar. Quan no defineixo bé els límits. Quan estic amb allò que vols i dols, en català és molt...
Vols i dols.
Clar, per una banda m'han convidat, clar, hi ha una banda de mi que em fa una mandra, no tinc ganes d'anar i jo no hi aniria. Però clar, hi ha una altra banda de mi que pensa, clar, potser no et convidaran mai més. Clar, és que si no
Parlem-ne,
hi vas...
perquè això em passa habitualment, eh?
Vale, doncs aleshores aquí, què passa? T'estàs indefinint. I a l'indefinir-te és el que els altres aprofiten per activar. Com que no ets clara, com que no acabes
va,
de dir...
Va, vine, dona, que t'ho passaràs bé, no?
Exacte, i tu cauràs picant, perquè que et facin una manyagueta i ja està, ja cauràs.
Però t'he de dir que amb els anys es passa, si
sí,
ho practiques.
Sí, però perquè amb els anys tens les coses més clares.
També. Mira, això és un clàssic, sopars d'aquests multitudinaris. Jo entenc que a la gent li agradin molt, a mi no m'agraden, m'atabalo.
Ja està.
Tanta gent m'atabalo.
Ja està.
I al principi era de... Fixa't si ho feia tard i malament, i ho parlo en el meu testimoni, perquè segurament a casa estareu dient, hòstia, això també ho faig. Que al final, a l'últim moment, deia, ai, no vinc, o anava, i sí, passava, i 10 minuts al final deia, he ensenyat el cul per no res, per acabar patint igual, no?
Exacte.
Ara ja dic, ui, no, jo ja sabeu que aquestes coses no hi vinc, però ja anem està. A fer un cafè quan vulgueu.
Ja està.
I ja cap està. Problema, eh?
No, és que quan els altres tu et defineixes, els altres ja veuen on estan els límits. No cal que els hi posis. Ja se'ls troben.
I no m'han deixat d'estimar, eh?
Gens i mica. Per què? Justament perquè ets clara. En canvi, quan no ets clar, quan utilitzes aquesta ambigüitat, l'expressió de les coses, sí, però no ho sé, potser a vegades... Ja està. Aquí t'enredaran sempre.
Ira continguda. A veure, parlem-ne.
Aquesta és l'última. Aquesta és molt important, perquè, mira, moltes malalties psicosomàtiques, que probablement molta gent pateix, dolors d'esquena, en fi, al·lèrgies... Hi ha infinitat de petites malalties, que en diem psicosomàtiques, tenen a veure amb la repressió de tres coses. Hi ha tres coses que reprimim els humans d'una forma continuada. La primera és la tristesa. Saps tu que ara més està de moda? No mostrar la tristesa, perquè sembla que hem d'estar sempre...
Contents.
Alegres.
Com si ens haguessin fotut 28 quilos de sucre.
Exacte, eh? Contents, alegres i sempre feliços i sempre en marxa i empoderats. I aleshores no reconeixem quan no ho estem. Perquè tots tenim moments.
I tant.
I tots tenim estones que no ho estic. Aleshores, què passa? La tristesa no s'expressa. Segona, el dolor. El dolor emocional, la vulnerabilitat, no s'expressen.
Perquè és, de vegades, és, i segons quins càrrecs, és vist... Com a
dèbil.
Sí, com una flaquesa, no?
Flaquesa. I, per tant, millor que no ho mostri. M'haig de mostrar més aviat dur. Dur o que puc amb tot. I l'última és la ira reprimida. Aquesta és la que normalment els osteòpates diuen, ui, aquí portes molta ira reprimida. Que és quan et van trencant, eh? Van movent els ossos i et fots a plorar. Per què? Perquè allà tenies cosa retinguda. Aleshores, aquesta retenció de la ira vol dir, m'he estat aguantant de no dir. Llavors, tot allò que no dic, que no expresso, que no em permeto, té conseqüències a la meva vida.
Que la gent sembla que no, eh? O sigui, la gent diem, no, el cos va per una banda i el cap va per una altra.
No, no.
Estem junts, eh?
Tot junt. Estem tots junts. És impossible de separar una cosa de l'altra.
Ara abans em deies, aquesta llista de mandats, aquests permisos que rebem de petits, explica'm això dels impulsos bàsics.
Sí, mira, hi ha una sèrie d'impulsos. Mira, t'ho resumiré d'una forma molt senzilla. Què és el que una persona busca d'una altra? I veuràs que hi ha quatre coses. Busca protecció, busca aferrament, un cert privilegi a les carícies, a la tendresa, busca sexualitat, i busca reconeixement. Aleshores, aquestes quatre que són molt bàsiques, que són allò, tothom, d'alguna manera, va buscant això en els altres. El que passa és que cadascú aquesta llista la ordena, la jerarquitza d'una manera diferent. L'altre dia estava una persona que estava patint molt en una relació i li deia, però per què pateixes? Perquè no la deixes, aquesta relació. A més, tenia un amant. I dic, escolta'm, llavors ella m'ho explicava molt clarament. Diu, és que la meva parella em garanteix protecció i diners.
Ah, coi.
L'altre, el manso...
L'amant?
L'amant. És el que m'ho passo, eh? És el que... Viva la Virgen! És el que cap aquí, cap allà...
L'aventura, eh?
Ara, que no em dona ni un duro. Que no em garanteix cap seguretat. Aleshores, la persona viu amb un conflicte intern, que és un conflicte que té ella mateixa, entre la seguretat i la llibertat. Cosa que molta gent ho pateix, això. Per tant, hi ha una sèrie d'impulsos bàsics que tots tenim i que procuren que la relació amb els altres intentem que d'alguna manera ens vinguin a sedegar aquestes quatre coses. Ara bé, des de petits hi ha aquests impulsors que són una mica els que ja t'he detectat. Sigues fort, sigues valent, corre, no ploris... Aleshores, hem rebut molts missatges d'aquest tipus i aquests missatges han anat clar a la nostra vida fins a convertir-se en un guió. Per això aquella noia em deia, jo és que si les coses no em costen molt, no tenen valor. Què vol dir? He rebut des de petita l'ordre de ser forta. Has de ser forta, has de ser valenta, has de tirar endavant, has de poder amb tot. Tu pots.
Em sona.
I a vegades
moltes
podem...
dones, eh? Moltes superwomans, eh?
I les superwomans, a més, tenen un problema que detecta un llibre, en aquesta mala bondat, que és que moltes cauen la trampa de fer-se necessàries. Perquè, clar, fer-se necessari acaba tenint les seves compensacions.
Home, clar, que et necessitin el reconeixement absolut cada dia, no?
Veus allò que dèiem? Busco reconeixement. I com ho busco? Resolenta les coses de la teva vida. Llavors, algunes persones tenen la capacitat de ser els teus ulls.
Els salvadors.
I abans de seguida veu el que necessites. I de seguida et complauen. De seguida tu... Encara no ho has pensat que ja ho tens sobre la taula. No, és que ja he vist que et feia falta. Tu has dit, però si no tinc un ni temps d'anar...
No ho sé jo.
No importa. Ja he vist que et feia falta i ja ho tens aquí. Aleshores, es van ficant a la teva vida fins que arriba un moment que es converteixen en necessàries per tu. I quan tu te n'adones, dius, bueno, però jo a aquesta persona li haig de dir, escolta, gràcies, moltes gràcies.
Però no t'ho he demanat, això.
No t'ho he demanat. I això és un crim. Aleshores, ve l'enfado, una setmana sense parlar-te. Per què? Home, perquè m'has trencat el meu joc, que el meu joc és fer-me necessari els teus ulls perquè tu em necessitis.
Xavier, hi ha algun moment en la vida en què ja sigui massa tard per intentar canviar, intentar deixar de ser massa bons?
No, en realitat ens diuen els estudis que la plasticitat neuronal la tenim tota la vida. Ara bé, alhora que tenim una plasticitat neuronal tota la vida, també sabem que les rutes neurològiques que al llarg dels anys s'han anat constituint, canviar-les cada cop costa més. D'aquí ve que les persones grans siguin les que tenen més dificultats per canviar, perquè ja els arrelaments que tenen dels seus processos i programacions neuronals ja són molt difícils de canviar. No és que no es pugui, però requereixen per aquesta persona d'un esforç tan gran i d'una disciplina tan gran i d'una constància tan gran que la majoria diuen... Per a altra vida.
Que és igual.
Per a altra vida.
Jo sóc així.
Ja ho arreglarem, una altra vida.
El problema de ser massa bo, el perill de renunciar a ser un mateix per la necessitat de complaure, encaixar i portar-se bé, aquest llibre d'en Xavier Guix, psicòleg que ens ha visitat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Xavier, un últim consell.
Vinga.
Per si algú a casa ha dit, ui, jo sóc massa bo. Primer, comprar el llibre.
Sí.
Per identificar-se i després...
Un cop s'ha identificat, aquí és on ha de començar a posar-hi remei, i és precisament començar a posar límits.
I si no se'n surten, anar amb un professional, m'imagino, eh?
Sí, però també cal que es plantegi algunes coses. Per exemple, per què són tan importants els altres per mi?
Apunteu una llibreta.
Per què són tan importants? Tan importants són? A veure, penso molt en ells, però ells pensen en mi?
Bones, aquestes.
Si em passa alguna cosa, qui vindrà? Està per mi.
Per tant, fem les coses, si és que les hem de fer, per les persones que vinguin quan ens passi alguna cosa.
Exacte.
No?
Aleshores, fem-ho des d'aquí i fem-ho sobretot amb aquesta idea sempre de fer el bé.
Doncs aquestes són les paraules. Amén a Xavier Guix, psicòleg. Gràcies.
Gràcies a tu.
De seguida tornem amb la Deparellada.